I ara què? Després del 27S, el futur és cert o incert? En només una setmana s'han obert totes les possibilitats. Majoria absoluta d'escons independentistes que s'han de posar d'acord. Un president per escollir, o més d'un. I entremig la imputació de Mas. Avui volem saber l'opinió sobre tot el que envolta el futur polític de Catalunya. Benvinguts a la primera tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio. Benvinguts a l'Àgora. Benvinguts al primer Àgora, la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio, que cada divendres al matí us intentarà apropar algun tema d'actualitat que està, doncs, de protagonisme a la nostra societat. I, sens dubte, com hem titulat a la portada del nostre programa, i ara què? Què passa a partir d'ara, després d'aquestes eleccions al Parlament? Alguns que les califiquen plebiscitàries, d'altres que no. Al final, tots han acabat acceptant que això tenia un sí i tenia un no, o un sí no. Ara ho parlarem amb dos convidats que ens acompanyaran en aquesta primera tertúlia. Saludem en primer lloc a Vicent Margalef. Vicent, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Vicent va ser coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a la Milla de Mar, també de la consulta ciutadana de la Cala Decideix, per tant, ja des de fa molt de temps implicat en aquesta causa. I també ens acompanya Ramon González. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Que també és membre de l'Assemblea i que també, doncs, ha participat activament en tota aquesta campanya, diguem-ne, pro-independència. El que volem fer és plantejar, doncs, des d'aquest punt de vista, quina és la situació futura a Catalunya, perquè en realitat, doncs, hi ha una majoria parlamentària d'escons, però alguns diuen que sí de vots, d'altres que no. Ara ho analiseu i donem aquí un resultat, la vostra opinió. El que sí que anem a fer és un breu repàs ràpid, perquè Junts pel Sí aconsegueix 62 diputats, aconsegueix, en general, una mica més de vots que a les passades eleccions amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana per separat, però redueix el nombre de diputats. La segona força al Parlament es posa com a Ciutadans, que obté uns 730.000 vots i 25 diputats. I l'altra força, que també és destacable en aquest sentit, és la CUP, que fa un gran augment, passa de 3 a 10 diputats, i que és la clau del joc, sens dubte, per a garantir un mandat que tiri endavant el procés.
Qui ho ha dit, això, que és la clau del joc?
Evidentment, per investir un president a la Generalitat, doncs cal un, almenys dos vots més.
Sí, però
per tant, ha d'haver alguna cosa aquí que passi entre partidaris de la independència o no partidaris de la independència?
Sí, però jo quan per mi la clau, això ho tenim una mica mal entès. O igual,
ja
no,
comencem
igual.
Ja amb polèmica,
sí,
des del minut zero.
No, és polèmica, Dani. A veure, això a lo millor, igual sóc jo que ho tinc mal entès, però quina llista té 62 parlamentaris, 62 diputats, és Junts pel Sí. La clau la té Junts pel Sí. I després s'ha de buscar a veure qui vol o qui pretén tirar endavant o qui li agradaria que es tirés endavant el programa de Junts pel Sí fent les aportacions que li calia. Però a veure qui ha guanyat les eleccions, qui té la clau, per mi és Junts pel Sí. Llavors, a veure, òbviament, des de Junts pel Sí, el suport que s'ha de buscar és, no té volta de fulla, és el suport de la CUP, de les CUP, però la clau la té Junts pel Sí, no les CUP.
Però dèiem que, per exemple, si Junts pel Sí hagués estat 63 diputats, aquest que ballava a la demarcació de Girona, no li calia, diguem-ne, les CUP per investir a un president. Ara tenim un escenari en què, de moment, i a hores d'ara, no hi ha president, i que, per tant, doncs, ha d'haver una entesa en aquest sentit, perquè si no, doncs, en les situacions més dolentes que es puguin produir, hauríem de parlar d'unes noves eleccions al Parlament, cosa que entenc que no, la intenció és que això no es produeixi.
Jo, la meva valoració és que han sigut plebiscitàries totalment en tots conceptes, perquè el govern ha pretès que no fossin plebiscitàries quan li ha interessat ha dit que no han guanyat en vots, però sí que han guanyat en escons, per tant, han guanyat. Si fem una mica de repàs de com han quedat
los resultats,
tots els resultats que hi ha hagut, me'n donaria en compte de que jo és el que he criticat des del primer dia que va sortir això, i los de Unió, si els vots d'Unió, que per a mi, a veure, són catalans, se diuen catalans, però que a la veritat han sigut una miqueta amb aquest aspecte, o no s'ha pogut comprendre que anàvem a lluitar per algo, que ells han continuat dient de que volien diàleg, bueno, no sé quin diàleg volen, que han estat al govern en Convergència, i en canvi no han sabut valorar que el diàleg, el govern central no l'ha volgut en cap moment. Per tant, estos vots sí que verdaderament haguessin pogut ser vitals per a poder guanyar tot amb vots. Llavors,
de fet, no calien ni el total dels vots d'Unió per aconseguir això que se'n deia el 50% dels vots del sí, diguem-ne que la suma de totes les forces que no sabien, si posem el no i el no posicionament, aquest sí no, contra les del sí, doncs guanyava el sí amb només això que comentàvem, ni el 100% dels vots.
Perquè el sí no era, és Catalunya sí que es pot, en aquest cas, els del no només són Partit Popular i els de Ciutadans.
I el Partit Socialista representa...
I Partit Socialista, perquè...
Un no arrossegat.
Sí, sí. El que passa és que verdaderament els dos únics, els tres únics partits que han guanyat són Junts pel Sí, els de Ciutadans i la CUP. Els de més han perdut. Els de més ho tenen clar que han perdut, encara que no ho vulguin admetre. Llavors, valorar això, simplement això, haguéssim guanyat en vots també, o sigui, però si hem guanyat en escons, que és el que volia el govern central, no? O sigui, ells volien que qui guanyés algú, qui guanyat ha sigut Junts pel Sí, conjuntament, que ara pues, ne parlarem, no? Suposo, en la CUP, que suposo que es posaran d'acord perfectament perquè anem a lluitar per lo mateix, o sigui, que en definitiva costarà més o menys, però tot això s'arregla. Verdaderament, el govern que portarà a cap tot el que nosaltres pretenem és Junts pel Sí, Junts amb la CUP, ja està.
Evidentment, clar, així de clar. Un moment, és que parlem d'això, de si han guanyat el sí o guanyat el no. Està clar que en escons no és discutible, i de fet Junts pel Sí el que anava era una majoria d'escons, no parlava de la majoria de vots, tot i que sí que és veritat que en algunes ocasions, en les seves intervencions durant la campanya electoral, sí que se'n va fer referència al cert, però és que després, depèn de com es faci la lectura, si es fa només comptant en un costat de la balança a Junts pel Sí i la CUP i a l'altre la resta de formacions, o si es fa amb Junts pel Sí i la CUP en un costat de la balança, a l'altre costat els Ciutadans, el Partit Socialista i el Partit Popular, i al mig deixar a Unió, a Catalunya sí que es pot, i per exemple el PACMA o Guanyem, és a dir, altres formacions que també es van presentar i que no van obtenir representació, doncs clar, aquesta balança sí que donava la majoria també de vots al sí a la independència. Clar, les interpretacions, al no quedar un resultat prou clar, una majoria simple, una majoria absoluta només de Junts pel Sí, amb uns vots i de més, clar, dona aquestes interpretacions que des d'alguna premsa espanyola ja s'estan, doncs, diguem-ne que donant unes versions, i en canvi la premsa internacional dona claríssimament que la independència ha guanyat en aquestes eleccions.
Claro, és que, a veure, això és tan fàcil com dir que de lectura cadascú pot fer la seua. Ara tu imagina't que a tu t'interessa que guanyin les forces del no. És tan simple com agafar els indefinibles, els indefinibles Catalunya sí que es pot, que realment s'haguessin hagut de dir que potser Catalunya no es pot, i així hagués sigut més clarificador, i sumar-los al no directament. En lloc de passar a ser un vot indecis, passa a ser un vot de no. I agafar també el vot d'Unió. Unió no s'ha demostrat clara la independència, per tant, per què no comptar-los en contra? Llavors, també poden agafar en un moment donat els unionistes, agafar els vots de PACMA o de qualsevol altre partit que no sigui Catalunya sí que es pot i les CUP, i dir, com que no han votat a Junts pel Sí i a les CUP, doncs també són vots nostres. I llavors és un vot contrari. A veure, interpretacions tantes com a persones. A mi no m'agrada fer, en aquest sentit, no, més m'estimo que les interpretacions les facin per mi. Jo crec en les matemàtiques. Mira, les matemàtiques en aquests moments a mi m'estan dient que Junts pel Sí té 62 diputats, que les CUP tenen 10 diputats, si sumem 62 per 10 és molt facilet, surt 72, i 72 és una ampla majoria absoluta sobiranista al Parlament. Per tant, la lectura que faig jo és que si hem de ser coherents, s'ha de tirar endavant en el full de ruta de Junts pel Sí, i en 18 mesos s'han de tindre les estructures d'estat llestes i hem de ser independents.
Tu creus, Ramon, doncs, que és una majoria suficient? És apta, Vicent?
Jo crec que sí.
Sí, sí.
Jo crec que és suficient perquè les majories per això estan, no? O sigui, per a governar. Mm-hmm. I de passo per a decidir. En aquest cas ho teníem clar, els catalans, els que estàvem a Junts pel Sí i la CUP, teníem clar on anàvem. Per tant, si tenim aquesta majoria que el poble ha donat, és evident que hem de governar i hem de sortir endavant, tal com diu Ramon, hem de portar el nostre programa de festes a cap i tirar endavant. No podem tirar atràs ja. Uh-huh.
Parlem d'aquesta nit electoral del 27 de setembre, una nit que va deixar un titular ja de primeres portades, és la participació, un augment de 10 punts com a nombre general en tots els municipis, evidentment el nombre general, un 77,44% de participació aquest 2015 a tota Catalunya, 10 punts per sobre que l'any 2012, i l'abstenció que evidentment va baixar al 22%. I aquí a la Cala una altra xifra també destacada, i és que la participació va pujar 5 punts. Va pujar d'un 71 a un 76, quasi 77%. Titular destacat, lògicament, és la participació, que guanya l'independentisme a la Cala, també és una realitat, perquè Junts pel Sí va guanyar bé, amb un 59% dels vots. La CUP va multiplicar per 6 els seus resultats, però també Ciutadans va aconseguir ser la segona força i imposar-se al municipi amb uns 400 i escaig vots. Per tant, no només l'independentisme ha crescut en aquest sentit a la Milla de Mar, també ha crescut l'unionisme. A què ho creieu que se produeix aquesta situació?
La gent seu va...
Parlem a nivell local, sí. I després ho extrapolem a nivell nacional.
A nivell local, si vols, primer te diré una cosa. Jo estava allà dalt a l'institut i al·lucinava bé en la gent que venia, semblaven unes municipals per la participació.
Però el fet és que aquestes eleccions al Parlament han tingut més participació que les passades eleccions municipals del mes de maig.
És un disbarat. A veure, amb això vol dir, jo, al meu entendre, que lo de que eren unes eleccions plebiscitàries i que mos jugàvem tot, ho va entendre tothom. Ho van entendre la gent que vol la independència, i els que no la volen, que se'ls ha de respectar, també ho van entendre. Llavors, van vindre a votar tots. Van vindre tots els que van poder, diguéssim. A veure, això encara fa que aquestes eleccions donin més, com t'ho diria, el fet d'haver guanyat
més unes eleccions...
Més validesa, sí. Sí, sí. Encara dona més validesa al resultat. Perquè han estat la majoria silenciosa ja, per favor, que m'ha votat hasta el gat de casa. Això el que fa és donar valor. Els resultats del poble, home, doncs estava allí, me'ls crec, gent que no havia anat a votar mai i s'ha sentit empenyada per a votar sí i no l'opció que li ha convingut. Això és fabulós, és que això és la democràcia.
Vicent, sí.
Tot i que la participació massiva hagi pogut perjudicar un pèl el nostre propòsit, jo crec que és importantíssim que la gent participi en unes eleccions. Mm-hmm. La democràcia és participació.
Sí.
Que és el que ara a Mas li toca a patir per haver posat les urnes, que això és greu, en una nació on no respecta la democràcia.
Parlarem d'aquest tema.
Sí, bueno, però com sí, que m'ha sortit així, ja li he pegat per davant. A part de ser, tal com ha dit Ramon, plebiscitàries però en tot ordre, una vegada més el govern ha ha parlat, ha fet parlar a la Merkel, a Cameron, a Obama, bueno, ha fet vindre a tothom. El
president d'Espanya.
O sigui, bueno, aquí a mi que em diguin el que vulguin, però la importància que se li ha donat és superior a totes les eleccions que es puguin fer a Espanya, a Amèrica i al Japó. O sigui, així de clar. Perquè se li ha donat una importància a nivell mundial.
Permeteu-me
llegir, és el que té.
Permeteu-me llegir dos titulars, ja que han nombrat dues qüestions que són força destacables. La primera és, fa dos dies, a La Vanguardia, Juncker, el president de la Unió Europea, diu, se refiere al 27S com un referèndum. Y también hace dos días al Mundo. El Banco Sabadell ya no ve riesgo alguno en Cataluña tras el resultado del 27S. Dos temas que van a ser la Unión Europea, la pertenencia o no, qué pasaría y el famoso corralito, qué pasaría con los bancos, un tema que se va a aprofundir durante esta campaña electoral, que ha tenido moltes titulars durante aquests 15 días de campaña, 15 días, 14 días de campaña. Claro, comentàvem, la opinión que hi ha hagut abans de les eleccions, com deies, d'alguns presidents i les reaccions posteriors. I també en aquest sentit parlem de, per exemple, les traduccions mal interpretades, perquè no es pot donar un altre titular, d'Obama i de Juncker, que van sortir doncs, durant la plena campanya electoral.
Bueno, la diplomàcia espanyola fa bé la seua feina. No? En aquest sentit, la seua feina és apretar aquí. Però bueno, i se m'ha quedat una cosa abans per dir. A veure, quan se fan unes eleccions, jo penso, crec, o almenys a mi m'agradaria pensar, que el que busquem és saber la veritat de lo que pensa la gent. Siguen les eleccions que siguen, qui es queda a casa és perquè ja li va bé. Si surti el que surti, ja li va bé. Llavors, me sembla que pràcticament en la participació que ha hagut en tot Catalunya sabem la veritat, doncs amb aquesta veritat hem de tirar endavant.
Jo vull discrepar una miqueta de Ramon respecte a que el govern fa bé la feina. Per una part ho accepto, però per l'altra no li accepto, perquè fer bé la feina per a mi és no mentir, i se n'han cansat de posar difamacions, calúmnies, interposar-se al camí, fer por, bueno, etcètera, etcètera, tots ho sabem. O sigui, llavors, jo per a mi, això no és fer bé la feina, ho sento molt, però fer bé la feina per a mi, ja et dic, jo la veritat sempre per davant, perquè a mi em diuen lladre i ho soc, i m'ho he de menjar amb patates i així de clar, però si no ho soc, qui em torna la fama? Pregunto. Llavors, davant d'això, no puc estar content d'este govern que tenim espanyol, precisament per esta falta d'ètica que té, perquè això és falta d'ètica, falta de responsabilitat, falta de tot. Això és enganyar la gent, i no es pot enganyar la gent només per acabar el cillon. Si enganyes a la gent, que sigui veritat, però no d'esta manera, d'esta manera burda i absurda.
Si enganyes a la gent, no pot ser mai veritat.
Però ja, és que arriba un punt en què dius, bueno, aquesta gent tot els hi val.
Se n'han fet un fart, sí. I és veritat, tot els hi ha valgut. A veure, des del moment en què passo una mica d'una cosa a l'altra, però tot relacionat amb el mateix tema, des del moment en què s'ha atacat d'una manera terrible i burda el tractament que va fer TV3
en la manifestació
de l'11 de setembre a la Meridiana, exactament. S'ataca TV3 per això, ojo, hem de compensar el temps i tot això, vale, i el temps de la resta de televisions que es veuen a tot arreu, va, per l'amor de Déu, que a quantes cases hi ha que miren Telecinco, i a Telecinco no surten les CUP, i a la primera cadena que és a veure, la paguem tots, no és privada, no surten les CUP. I la propaganda que s'ha fet de Junts pel Sí era similar a veure, parlaven de les lloances de les altres i Junts pel Sí, un autocar de Junts pel Sí ha atropellat un gat recent nascut. A veure, per l'amor de Déu, s'ha maltractat. Bueno, en aquest sentit, lo de fer bé la seua feina, me referia a lo que tu dius, no és fer-la bé, és fer-la malament. Tens tota la raó, Vicent. És fer-la malament per maltractar, fer sortir al director del Banc d'Espanya dient los ris del corralito. però això qui perjudica? A qui perjudica? Però o sigui, ara imagina't que en aquell moment la gent s'assusta, se'n va al banc i comença a treure diners. Caramba, ja te l'has muntat tu, corralito sol, només fent aquestes declaracions. I, no sé.
Home, el cert és que comenteu doncs, les possibles mentides del govern espanyol o mentides del govern espanyol, però clar, hi ha 57 escons que valen uns vots d'una sèrie de persones que no creuen en la independència, que en són 1.600.000 més o menys a Catalunya, que clar, també poden dir que les mentides també formen part de, del senyor Mas, del senyor Junqueras, del senyor Romeva i de tota la cúpula, diguem-ne, que gestiona jo, l'independentisme de Catalunya.
Jo penso que a Mas estan fent màrtir abans de seu ja, perquè aquest home ha complit en l'exigència que li ha fet el poble, no perquè ell ho hagi volgut fer. Això és el que penso jo, eh? Potser vaig equivocat, però jo crec que aquest home s'ha vist obligat a partir del 2000, bueno, del 2010 va ser l'Estatut, però la gent encara, diguem, van sortir, però encara no teníem aquesta intensitat, no? Però a partir del 2012 és quan s'ha vist obligat, i a part encara va anar a Madrid a poder buscar un pacte fiscal i tampoc també li van denegar, per tant aquesta gent s'han ofuscat en mas i no veuen el problema verdader que hi ha a Catalunya. El problema verdader de Catalunya és el poble de Catalunya en si, no és una persona concreta, sigui Mas, sigui Junqueras, sigui que sigui, no, és
però
tot
sí,
el poble.
Però sí que és cert que algunes
que
persones ja analitzen que Mas és possiblement la figura més internacional del procés.
Sí, és emblemàtica.
Això de cara, potser al, no a l'independentisme a nivell nacional, diguem-ne, de Catalunya, però sí a nivell exterior, Mas és possiblement la persona de més rellevància en la majoria de mitjans i de premsa i de coneixement d'altres ciutadans del món.
Sí, mira, una vegada vaig, no sé si ho vaig veure en un documental o a lo millor va sortir en una pel·lícula de saber, vaig sentir que els americans quan se fiquen al telèfon o truquen en un país han de saber en qui parlen. En el cas català tenim clar qui es ficarà al telèfon i el telèfon s'ha de ficar Artur Mas, però no perquè el procés sigui seu. No perquè el procés sigui seu, perquè el procés és de la gent. Això me sembla que ha quedat més que clar, i jo diria que si li preguntessin al president, el president ho tindria claríssim. El procés és de la gent, és la gent els que hem espenyat, i fa anys que espenyem, i cada vegada som més, i hem anat buscant la majoria. Però, a veure, qui ha portat el procés, qui és la cara del procés, és Artur Mas. És Artur Mas, això està claríssim. No, jo no sóc devoto d'Artur Mas ni molt menys, a mi em cau a les antípodes, però s'ha de ser realista en el que hi ha. El president és qui ha tirat endavant això, que ha fet, el que ha propiciat que això encara tirés més endavant.
Parlem de la imputació, ara entrem en aquest aspecte perquè anem repassant, no? anem evolucionant en aquests dies que han anat passant moltes coses en quasi una setmana de diferència d'uns comicis electorals que venien a ser uns comicis més normals, amb un grau de transcendència en aquest sentit del plebiscit. Arriba la imputació, ja estava anunciada, tenim data de declaració, data, si més no, especial. Clar, la sensació de que s'imputi a un president i a unes conselleres pel fet de posar les urnes, que és aquest argument que es dona, de posar les urnes, de fer un procés participatiu, clar, xoca una mica amb el propi fonament de la democràcia, que és l'opció del ciutadà d'expressar-se lliurement en unes eleccions, en un referèndum, en una consulta, en un procés participatiu.
Avui mateix el Parlament a Madrid volen modificar articles del Tribunal Constitucional, o sigui, és que aquesta gent estan obsessionats, el Tribunal Constitucional és el que porta la política d'este país o com? És que un tribunal és per a jutjar, no és per a fomentar altres lleis polítiques que hi puguin haver. Per tant, és que estan obsessionats aquesta gent, jo no ho sé, però em barrancaran, però fora, eh? I ojo que me n'alegraré, eh? O sigui, no és que ho digui així en plan suau, no, és que han d'embarrancar, però ben embarrancats, eh? Perquè estan fent coses irreals totalment, o sigui, fixen el dia, perquè a mi que no m'expliquin històries, fixen el dia de la imputació de Mas ara per a que vagi a testificar, el dia que van matar companys fa 75 anys. O sigui, jo no sé si és que les coses les busquen ja expressament, però és que d'esta manera encara trobo que estan incitant a que la gent estigui una mica més rebotadets o com? És que els hi agrada això?
De fet, fa un parell de nits que a través de les xarxes socials, amb una sèrie de hashtags al Twitter i també doncs, amb aquestes cacerolades que es van poder veure sobretot a les grans ciutats i als grans barris, clar, és una mica el fil de dir això és normal? Això que un president hagi d'anar a declarar per posar unes urnes?
Però no, a veure, a banda de la anormalitat de voler demonitzar la democràcia, és que este migdia... No, em sembla que va ser ahir per la tarda, sentia Rosa Díez dient que feia... no me'n recordo la paraula exacta, dictadura con la democràcia o alguna barrabassada així. A veure, com pot ser delicte posar les urnes? Jo voldria dir una altra cosa en referència a la imputació d'Artur Mas, perquè és que jo ho sentia per la ràdio, per Catalunya Ràdio, quan ho van dir, al·lucinava sentint el ministre de Justícia espanyol dient que no s'havia imputat abans a Artur Mas, cridat a declarar abans, per no influir en les eleccions catalanes, i això ho dia el senyor ministre de Justícia, que no pot influir davant del Tribunal Constitucional per a fer res. Llavors, o mos prenen per tontos o és que realment són molt, molt, molt justos la gent que mos governen des de Madrid, perquè és que això no té nom. Vull dir, aquest home està dient realment que ell està influint al Tribunal Constitucional? És que no ho pot fer. I si ho ha dit i no ho pot fer i és mentira, hem d'aguantar en un ministre mentider que diu mentires per a ficar-se medalles d'una cosa? A part, a veure, amb qui hagués beneficiat si haguessin imputat el president abans de les eleccions? A meitat de bons de Ciutadans se n'haguessin anat a Junts pel Sí si imputen a Mas. Vull dir, a veure... És que n'hi ha per agafar i agafar-se del cap i dir, però per l'amor de Déu, qui hi ha a Madrid governant? Qui hi ha a Madrid governant?
No pateixis que se'ls hi acaba ja.
Governant mos, clar, no se'ls hi acaba, vull dir, però que es governin amb ells, que no mos esguitxin a nosaltres, que mos fiquen a tots, al final mos acaben ficat tots al mateix cistell i estem passant pel que no som. Els catalans,
penso que els catalans són
una mica més seriosos.
Lo cert és que, a veure, no només són qui està governant, també hi ha parts de l'oposició que tampoc s'han expressat massa en contra de la decisió aquesta. N'hi ha que sí, que s'han expressat, però n'hi ha que no. Per tant, no ho justifiquéssim tot només al govern central, crec jo.
No, perquè també els interessa, Què et penses? Si estan fent un llit al PP també, o sigui, Ciutadans ja està fent un llit al PP, però no per ideologia, perquè la ideologia que tenen és la mateixa. El que passa que ho fan per a poder estar sentats a la cadira i poder anar un dia o altre, però simplement per això, et pensis que sigui per ideologia que vulguin fora el PP, perquè l'altre dia, quan va fer la relliscada del senyor Rajoy a Onda Cero, Ciutadans va sortir de seguida que tenim un president inepto, bueno, etcètera, etcètera. Per tant, o sigui, ells el que estan fent és la seva campanya. O sigui, no per ideologia, sinó per ganes de manar. Ara bé, cuidado a les eleccions generals, que Ciutadans, PP i socialistes no s'ajuntin tots simplement per a poder guanyar. O sigui, així de clar.
O s'ajuntaran o es trauran els ulls. La qual cosa pot arribar a ser tot una comèdia, també.
Anem a parlar ja del futur escenari català. No ho hem avançat al començament de la tertúlia. Anem ja cap a la realitat que ens podem trobar en aquestes pròximes setmanes. Segur de negociacions. Segur. Això ho acceptem?
Sí, clar.
Acceptem. La CUP ja ha dit que una de les seues propostes seria això de presidència coral, és a dir, una presidència amb 3 o 4 persones que pugui representar diferents aspectes. Sí que la seva campanya electoral va dir que no volia Artur Mas, o no investiria, millor dit, Artur Mas com a president, Però clar, en aquest escenari pot ser Artur Mas és un dels que formaria aquesta presidència coral.
Jo suposo que sí, evidentment que sí, perquè abans hem dit tenen 62 vots i 10, clar, jo suposo que les majories sempre tenen una mica més d'opció al poder negociar, no?, i poder arreglar-se. Jo suposo que ara, actualment, el que hi ha és una negociació bastant forta, bastant potent, que és lògica, evidentment, perquè uns són assemblearis i, per tant, el que decideixen en assemblea ho han de fer més aviat complir, no?, i els altres pues, tenen una mica més de llibertat en aquest aspecte, no? Però també tenim en compte que hi ha dues forces polítiques de Junts dins el sí que també potser el seu pensar també és bastant diferent, per tant hi ha d'haver unes coincidències a l'hora de negociar suficientment equitatives per a que tothom quedi conforme, no? I jo baix el meu punt de vista seria una mica caute en afirmar ara coses que poden passar perquè, a veure, les negociacions s'han de deixar fer i amb molta tranquil·litat. Avui he sentit a Romeva que els hi dia als periodistes, home, no mos pregunteu més perquè evidentment estem negociant i no podem desvetllar cap cosa de les que estem parlant perquè és normal. O sigui, tot el que nosaltres ara puguem dir són conjectures, bones voluntats, evidentment, perquè nosaltres el que volem és que tot s'arregli bé i com més aviat millor i poder doncs, gaudir de la nostra nacionalitat, que ja fa anys que tenim ganes.
Es parla de...
Perdona un moment, Ramon. Sortirà un mandat clar d'aquí? És a dir, hi haurà un mandat ferm? Perquè una cosa és que pugui haver un pacte d'investidura o un pacte amb això de la presidència o amb qualsevol de les fórmules que puguin sortir d'un pacte perquè s'han de fer unes negociacions. Però el cert és, aquest govern, aquesta sortida, acabarà complint un full de ruta cap al procés? I sobretot després, com se complementen els dos fulls de ruta, el de Junts pel Sí i el de la CUP?
A veure, és molt fàcil de complementar, s'han d'ajuntar pel final. Saps, al final tot acaba el mateix en un estat propi. Llavors és bastant senzill en aquest sentit. A veure, que en sortirà un govern fort? Jo no en tinc cap dubte. M'agradaria veure'ls per un foradet parlant. M'agradaria, xalaria. Bueno, el que m'agradaria a mi em sembla que m'agradaria a molts. A veure, hi ha una cosa que voldria dir i recalcar. Jo no sóc de cap partit polític. Pertany a una associació ciutadana que es diu Assemblea Nacional Catalana, que és transversal. Jo no sóc de cap partit polític. Tinc una ideologia que és totalment oposada a la del president Artur Mas. Jo crec que el líder del procés, en aquest cas, ha de ser Artur Mas. A veure, per lo que ha fet i per lo que ha de seguir fent estos 18 mesos, llavors, jo lo de la presidència coral ni sé el que és ni ho vull saber ni te ho compro. En qui ho hagi dit, me sembla que ho ha dit la com se diu la noia, esta, la segona de l'escup per Barcelona, ara no em ve el nom. Va,
deixem... L'Anna Gabriel.
Molt bé, sí. Va, deixem-nos de... És que mos estem entretenint moltes vegades. Estem perdent temps en l'estètica i en definitiva el que hem de fer és tirar endavant este procés. L'ESCUP estava molt bé, volien que fóssim, si teníem la majoria haguéssim sigut independents el dilluns, i va haver molta gent que ho vam trobar poc realista. Jo trobo que ells haurien de vindre's una mica vetllant també pel seu full de ruta i per les coses que han dit, però ja que són assemblearis, que s'ho parlin, que s'ho mirin, que s'ho repassin bé, i hem de sumar els 62 en els 10 i això.
Home,
ho hem de tirar endavant.
La CUP ja ha anunciat, la mateixa Anna Gabriel ho havia afirmat, de que no posaran condicions impossibles perquè entenen que ells només tenen 10 dels diputats, però sí que s'ha de replantejar una miqueta la situació.
Crec que l'expresident de la Comunitat de Madrid, Joaquín Leguina, ha dit, els hi ha dit molt claret el que han de fer les CUP. perquè Joaquín Leguina ha dit estos nois, com que són molt coherents a pesar del que són, són els que acabaran crucificant a Mas.
No, i la mateixa Ana Gabriela ha justificat, diu, que el paper que pugui tenir Artur Mas dintre d'este nou govern l'han de debatre, però en cap cas és forçar la seva mort política.
Exacte.
Que és el que en este sentit és el que s'està esperant, diguem-ne, des d'un altre punt. Clar. De vista, que sí que estan carregant tot el procés contra una persona. Clar. I si aquesta persona doncs desapareix del mapa polític, doncs se suposa que també s'acaba aquest procés.
És el que vinc a dir, quan un personatge com Leguina los hi diu a l'Scoop que el que han de fer és matar a Mas, l'Scoop saben perfectament que el que han de fer és el contrari.
Jo crec que evidentment s'ha d'anar de pressa però sense pausa, o sigui, no es pot córrer però sense pausa, o sigui, anar fent. Lo de les CUP ho veig una mica irrealista de fer-ho de cop, o sigui, en un demà mateix ja, o sigui, jo crec que hi ha d'haver unes infraestructures ja muntades d'hisenda, de relacions internacionals, etc, i s'ha de tocar de peus a terra, o sigui, a vegades... A veure, els idealismes són bons per a portar-los a terme a llarg plaç, però no per a portar-los a terme així de sobte, perquè si no embarranques a vegades. A mi em ha passat moltes vegades que he volgut fer les coses massa de pressa i al final he caigut.
Sí.
I això passa igual. O sigui, a veure, tots tenim ganes d'aconseguir la independència, perquè això és normal. Dels que han votat que sí, o Junts pel Sí o la CUP, suposo que tots tenim la mateixa intencionalitat i per tant ganes no m'en falten, però s'ha de tocar de peus a terra i s'han de fer les coses ben fetes, perquè si no tornarem a caure, i si hem de tornar a caure en els vicis que ja tenim, s'ha de fer una Constitució ben feta, s'han de modificar moltes lleis, s'han d'arreglar moltes coses, que no podem caure altra vegada en el vici de parar la mà, de tindre el que tenim, més poder del que ens toca, etc. O sigui, tot això s'ha de corregir, i s'ha de corregir amb un temps prudencial, però s'ha de fer.
Mm-hmm. Per tant, la conclusió que
sense
entrauríem...
I sense descuidar la gent, que hi ha gent que les està passant canutes. Mm-hmm. No m'ho oblidéssim. No hem de descuidar la gent. Hi ha gent que s'ho està passant molt malament. A vegades s'ha acusat a la llista de Junts pel Sí de no tindre un programa social. A veure si es pensen que deixarem que es deixarà tirat a la gent. Per l'amor de Déu, vull dir que no pot ser. El país ha de seguir endavant, tot i el procés.
Igual, com també voldria remarcar, que tot el que diuen de les retallades, home, les retallades venen provocades pel govern central. Hi ha molta gent que encara no ho entenen, això. O sigui, i s'ha de dir les coses com són, perquè, a veure, si mos retallen sanitat, ara ahir mateix sentia que els de la Franja se volen empadronar aquí a Catalunya perquè tenen més bon servei aquí a Catalunya, servei sanitari, que no pas a les terres de l'Aragó. Clar, tot això és un increment, va sortir hasta inclús la quantitat, 7 milions d'euros que per atendre enguany a la gent de les terres de la Franja de Ponent, que ha hagut que pagar el govern català, que encara no li han pagat. O sigui, hem de ser realistes, eh? Ojo, no ho fem pagar al govern que hi ha avui en dia, perquè el govern que hi ha avui en dia fa mans i mànigues per a poder arribar a on ha d'arribar. O sigui que hem de ser realistes de que ens estan tallant les mans, els braços, el cap, per a poder-nos eliminar, per a fer alguna cosa ells, perquè si no, no hi ha justificació per a fer una cosa així.
Tota la raó.
Per tant, en conclusió diríem que els dos encerteu en que hi haurà un pacte, hi haurà un acord entre Junts pel Sí i la CUP, que el procés no té frens en aquest sentit.
No es pot aturar.
I per tant, opineu com Iñaki Gabilondo, que diu que Catalunya se nos va.
Sí, senyor.
Bueno, en cas nostre se nos queda.
Se nos queda.
En cas d'ell se
ell,
no,
ell
se
sí,
va.
Ell sí, amb ell se li va, però en altres mos quedem aquí, home.
Però bueno, a veurem. Ojo, que és un procés que sempre s'ha dit, no va en contra de ningú. Tindran un bon veí. Si volen tindre un bon veí, tindran un bon veí. Ostres, els catalans me penso que som el millor veí que es pot tindre per part d'Espanya. Perquè hi ha molts de catalans que tenim vincles amb la resta d'Espanya. Uh-huh. Llavors, a veure, redolent no els hi volem. El que volem és, som majors d'edat, volem tindre la nostra cartera, administrar-nos nosaltres perquè tenim la nostra casa.
Queda tancat doncs, així una mica el tema que hem volgut donar, com a prioritari avui a la tertúlia de l'Àgora, però volem fer incís a dos temes més, perquè sempre intentarem fer una mica de repàs del que va ser en actualitat durant la setmana, tant al municipi com a fora del municipi. Evidentment, avui el tema principal era les eleccions, era el post 27 de setembre, però sens dubte tenim un tema també, i que volem repassar en aquests darrers 5 minuts de programa, com és la Nacional 340, que ahir a la tarda es va fer un tall també aquí a l'Ametlla de Mar amb unes 200 persones que van participar. Em sembla que, Vicent, tu vas
sí,
assistir-hi.
Sí, ahir vaig assistir. L'únic que he trobat és falta de gent. O sigui, a veure, jo crec que tots hauríem de fer un esforç de cada dijous participar de los que puguem. És clar, jo comprenc que hi ha gent que treballen, hi ha gent que no poden, però hauríem de fer un esforç perquè tots o hi passem o tenim familiars que hi passen, i ja sabem el que és la 340, és un perill constant. Jo l'únic que podria dir, a veure, aquest és el meu pensar, no sé si vaig bé o no vaig bé, però crec que el que s'hauria de fer ja és que rescatin ja el peatge d'una santa vegada, i no caldria malmetre més el territori fent una A7. O sigui, si a cas que amplien un carril més, que això és viable totalment i molt més barat que no pas fer una A7, la qual cosa jo hi trobo que és el més fàcil que hi ha. Perquè, a veure, jo el dissabte passat vaig anar al Perelló, no sé el per què, no em recordo, és igual, ni interessa tampoc, no? Però vaig trobar els conos posats. Bueno, però allò que és, cada dos pams un cono, conos per en terra, perquè passa un camión amb velocitat i el fa caure, el cotxe que va detrás, la millor per esquivar, se fot fora de la cuneta, has d'anar a 80, posar els conos, treure els conos, han posat un radar que sembla que els delinqüents siguem naltros. O sigui, bueno, on estem aquí? Però quin país? Ara volíem posar 5 rotondes. Però bueno, aquesta gent encara volen que la gent passin per autopista, encara els volen obligar més a que passin per autopista. Pagat. És que és vergonyós. Estem en un país que, bueno, jo ja vull marxar d'este país que estic, vull ser Catalunya i no Espanya, perquè és que mos tenen com a desgraciats. A tot arreu hi ha autovies, a tot arreu se passa i passa un cotxe cada 24 hores, i aquí, que és la carretera més transitada d'Espanya, me cago en l'ou, encara estem a la Via Augusta, encara... Home, això és denigrant, no, creu-me. Sí. He baixat emprenyat només de veure, doncs, que encara estem com els romans.
A veure, és que és una vergonya, és que és una vergonya. A veure, l'autopista, la P7, la tenim pagada en diners i en sang. La tenim pagada en diners i en sang, aquí. El que està passant a les nostres terres és una vergonya, és una indignitat, és una indignitat. I ja no estic dient de lo que fan als altres puestos, que me sembla molt bé que als altres puestos se feien infraestructures, lo que vulguis. Nosaltres també les tenim. Jo penso com Vicent. A veure, mira, si me la vols, si voleu allargar la A7, l'allargues. Però aquí lo que s'hauria de fer és agafar, i la infraestructura ja està feta, pagada i repagada. Que agafen els senyors d'Abertis, que agafen els seus peatges, que els fiquen, no sé, en vulguin i els vulguin emparar, i en altres que mos deixen tranquils. A veure, fa dos dies la Caixa, me sembla que és el màxim accionista d'Abertis, va amenaçar que marxaria de Catalunya, doncs que se'n vaiguen, i que s'emportin els peatges també, home, i mos deixen l'autopista, que ja t'ho dic, la tenim pagada i repagada, en sang dels morts que s'han quedat a la carretera per no agafar l'autopista, i diners. I s'hauria de parlar amb això, també s'hauria de parlar amb els professionals del camión, que me sembla que, a veure, nosaltres mos queixem, los que anem
a cotxe.
De fet,
la Federació de Camioners d'Espanya ja ha donat algunes de les seues opinions al respecte, perquè sens dubte, doncs, ells també tenen molt a dir, i també donen les seues conclusions al respecte, clar.
Jo des d'aquí de la Cala Ràdio, sent que avui em donen l'oportunitat de poder parlar, jo demanaria que cada dijous, ja que s'ha proposat que cada dijous hasta que es aconsegueixi el que nosaltres pretenem, que en aquest cas el que s'ha demanat és la gratuïtat de la AP7, jo crec que hauríem de fer el màxim esforç per a poder assistir i fer pressió, perquè la pressió es fa així, la pressió es fa sortint, la pressió es fa anant als puestos i que et veguin, perquè si no et veuen, si molts pensen, oh, ja hi anirà aquell, ja anirà el veí, bueno, si el veí també hi va, però si som 100 millor que 50, no? I llavors voldria incidir també que avui, ahir mateix o abans d'ahir, altra vegada el pla hidrològic que ens està amenaçant altra vegada,
també és un altre,
el territori també, una altra de les coses que el territori ens estan matxacant.
Són un altre dels temes que també, el tema de la Nacional serà un tema que segur que serà tema de portada al nostre programa en les pròximes setmanes. El tema de l'aigua també serà un tema de portada.
És un tema recurrent.
Són temes que, per desgràcia, anem repetint temps rere temps. M'agradaria acabar amb res molt breu. Parlant dels refugiats de Síria, de Rússia, que entra a Síria, del que passarà amb Estats Units i els refugiats, de que els alcaldes de les ciutats més importants del territori ja s'han posat d'acord, almenys aquí la demarcació de Tarragona, per repartir almenys durant 2 anys als refugiats sirians. És una situació una mica complicada i que pareix que, com que no la vivim en primera persona, no la tenim pròxima, encara no ens n'hem adonat de la gravetat de l'assumpte.
Sí. I hi ha una cosa, a veure, voldria recalcar la paraula, tu ho has dit 2 o 3 vegades, refugiats, que no són immigrants, no són immigrants, són refugiats, són gent que si es queden a la seva terra els volen matar.
De fet, aquí l'Ametlla em sembla que a Sarajevo doncs van venir aquí l'Ametlla i per aquí la zona, crec que no m'equivoco, no? Ho dic bé, per tant... Repetim una situació pareguda, però ara amb Síria.
Nosaltres, els catalans, quan la Guerra Civil vam anar, bueno, alguns se'n van anar a Mèxic, a països sud-americans, altres se'n van anar a França, per tant, hem de tindre present. Ara, aquí, jo també distingiria 2 coses, tal com ha dit Ramon, una cosa són refugiats i l'altra és que entremig també passen gent que no són refugiats, i aquí està el problema, o sigui, tenim un problema afegit al tema, que és un tema prou gros este, perquè que hagis de marxar del teu país, jo crec que ningú vol marxar del seu país, per malament que estiguis, si tens una caseta, vius allí, pues la gent s'han acostumat allí, el que passa que els estan fotent fora a bombes i a tot, no? Llavors hem de tindre consciència de que nosaltres també ho hem fet, i per tant, si nosaltres no, però els nostres avantpassats han tingut que marxar per necessitat de la guerra, perquè els van fotre fora o si no els haguessin matat, pues jo ho veig normal de que tinguem aquesta acollida a la gent que verdaderament siguin necessitats per aquest tema.
Clar, és que el cas de Síria, si has estat una mica al damunt, Vicent, és que és molt, molt bèstia. Aquesta gent té una dictadura feroge, heredada de pare a fill. Hi ha com una espècie de primavera àrab, una revolta. Me sembla que aquesta revolta està deguda a una queixa d'uns nois, deguda a diferents motius. A veure, i d'això se n'aprofiten integristes islàmics per a ficar-hi bassa. O sigui, que el que és la gent normal, la gent que ve cap aquí, no són ni d'uns ni dels altres. Amb estos, els hi venen els clatellots per un costat i els hi venen els clatellots per l'altre, i ara aniran els russos per si que se n'escapa un també a fotre'ls-hi. I que no pateixin, que si no els agafen els russos, els agafarà l'aliança esta dels americans i també els hi fotran.
Precisament volia parlar d'això. O sigui, tu has fet l'esment, Dani, respecte als russos i els americans, no? Jo crec que tornem a estar en 2 potències. Ara estàvem amb una, però ara tornem a estar en 2. I entre els 2 es reparteixen el bacallà. I aquí jo crec que Rússia el que intenta, ja que els països àrabs, en aquest cas Aràbia Saudí, els ha baixat el petroli i els està arruïnant, estan deixant que els integristes estiguin a Síria i que es desplacin cap a la zona, i d'aquesta manera si el petroli el fan tornar a pujar. Jo crec que aquesta és la situació que hi ha actual. No sóc tècnic ni per valorar-ho, però a veure, veient el que veus, veient les disputes que tenen Obama i Rus i Putin i tot això, jo crec que quan veus entremig tant d'embolic és que algo hi ha, no entens? I estos quan s'han de repartir el pastel lo volen tot, no el volen mig tu i mig jo, no, tot per a mi.
Ens agradaria seguir parlant del tema, però se'ns acaba el temps de la tertúlia. De fet, ha estat molt interessant, jo crec, i que els nostres oients han compartit doncs, aquests més de 45 minuts de tertúlia. han pogut parlar una miqueta de tot el que passarà a partir d'ara o de quins són els futuribles escenaris que ens trobarem, de les conclusions que en traiem després d'un 27 de setembre important, que serà una data important i que recordarà sens dubte segur el calendari de la història del nostre país, i sobretot també doncs, d'algunes notícies, el tema de la Nacional 340, el tema de Síria, del refugiat de Síria, que a vegades són una òptica ja més àmplia, però que no hem d'oblidar que possiblement també ho viurem aquí a la Cala en els pròxims mesos i que per tant serà un tema que estarà d'actualitat. Us emplaço un altre dia, quan vulguéssiu, esteu convidats a la nostra emissora, a l'Agora, per seguir parlant de temes d'actualitat. Segur que n'haurem de parlar més del que de després del 27 de setembre, dels pactes que puguen haver, del futur que li espera a Catalunya, però també de molts altres aspectes que segur que compartirem amb tots els nostres oients. Gràcies per la vostra companyia.
Gràcies per invitar-nos i quan vulguis.
Sí, gràcies a tu, Dani.
Doncs nosaltres també ens acomiadem del programa d'avui i tornarem puntuals el pròxim divendres a les 10 del matí, aquí a la Cala Ràdio. Que passin un bon cap de setmana, sobretot tinguin precaució si agafen el cotxe i que siguin feliços. Adéu-siau.